Bona tarda a totes i tots. Anem a començar la sessió ordinària última de l'any del mes de desembre. El primer punt de l'ordre del dia és aprovar si procedeix l'esborrany de l'acta del ple ordinari número 19/2023 de data 28 de novembre del 2023. Si algú té alguna cosa a afegir, el donaríem per aprovat. Seguim en l'àrea d'Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana. El segon punt de l'ordre del dia és aprovar si procedeix el canvi de representant de Movem Roquetes a la Mancomunitat Tortosa Roquetes.
Atès que la Comissió Informativa d'Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, en sessió celebrada el 19 de desembre 2023, ho va dictaminar favorablement per tots els membres presents, es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, nomenar representant de la Corporació a l'Assemblea General de Mancomunitat Tortosa Roquetes el senyor David Poy Martínez, del grup municipal Movem Roquetes, Movem Terres de l'Ebre, Confluència, en lloc de la senyora Maria del Pilar Puerto García. Segon, notificar l'Assemblea General de la Mancomunitat Tortosa Roquetes al senyor David Poy Martínez i a la senyora Maria del Pilar Puerto García els efectes oportuns.
Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat de tots els membres.
Seguim al tercer punt de l'ordre del dia, que és aprovar si procedeix la resolució amb motiu del 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans.
Atès que la Comissió Informativa d'Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, en la sessió celebrada el 19 de desembre de 2023, ho va dictaminar favorablement per tots els membres presents, es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, renovar el compromís amb la Declaració Universal dels Drets Humans per a respectar, protegir i realitzar els drets humans. Segon, adherir-se a la campanya de divulgació sobre la Declaració Universal dels Drets Humans en el seu 75è aniversari de Nacions Unides per tal de donar a conèixer la universalitat i indivisibilitat dels drets humans, a més de capacitar les persones que puguin lluitar pels seus drets. I la campanya impulsada per la Comissió d'Inclusió Social, Democràtica i Participativa i Drets Humans. Tercer, promoure polítiques públiques locals que afavoreixin el compliment de la Declaració dels Drets Humans i que vetllin per la llibertat, igualtat i justícia a tots els ciutadans de Catalunya. Quart, reforçar les polítiques locals destinades a afavorir a les persones en situació de vulnerabilitat a través de polítiques com l'habitatge, el dret a l'alimentació, la lluita contra la segregació escolar, el dret de les persones grans a escollir on volen viure, el dret de treball digne en condicions equitatives sense cap discriminació, la emancipació dels joves, la protecció de la infància, la garantia de rendes, entre d'altres. Cinquè, promoure que les administracions públiques es comprometin a generar mecanismes d'observació per garantir el compliment dels drets humans a tot el territori català i arreu del món.
Moltes gràcies. Obrirem un torn d'intervencions. No, el senyor Oller, com a representant d'Esquerra Republicana, sí que va demanar la paraula.
Sí, seré ràpid, bona tarda a tothom. Bé, en aquest cas, en nom d'Esquerra Republicana, com no, donarem, aprovarem aquesta resolució del 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, però sí que voldria, en aquest cas, fer un prec per a aquells que, malgrat que avui ho aproven, també tinguin una miqueta d'examen de consciència. Atès que, ja que s'aprova la Declaració Universal dels Drets Humans, en la qual hi ha també un Tribunal dels Drets Humans, en aquest cas a Brussel·les, dir que l'Estat espanyol ha estat condemnat com a mínim dues vegades pel tema de no compliment del que avui s'aprova aquí. Concretament l'any 92 en l'operació Garzón, del Baltasar Garzón contra els independentistes catalans, el Tribunal dels Drets Humans va fallar a favor dels empresonats, en aquest cas torturats per la policia espanyola, on el jutge Baltasar Garzón va fer cas omís. Després també pels empresonats de l'1 d'octubre, en la qual també, davant d'una una activitat, en aquest cas política, que va ser l'1 d'octubre, a tots els dirigents de l'1 d'octubre, en aquest cas, per una manifestació política, se'ls va empresonar. I per tant, davant d'això s'ha fet també la petició pertinent al Tribunal de Drets Humans que acusen a l'Estat espanyol. I per últim, malgrat que se n'omplin la boca de democràcia que fa més de 40 anys que es va morir el dictador Franco, encara és hora de que hi hagi algun partit polític a Madrid, d'estos que manen sempre, del PSOE o del PP, o tots junts, que d'una manera o altra aposten per declarar que el règim franquista va ser un règim genocida i que, per tant, va anar totalment en contra dels drets humans, cosa que tampoc s'ha fet, com sí que han fet la resta de països que van sortir de les dictadures, s'han fet països democràtics i van denunciar-ho públicament. Res més, gràcies.
Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat de tots els membres.
Seguim en l'àrea d'Educació, Memòria Democràtica, Cultura i Festes. El quart punt de l'ordre del dia és aprovar, si procedeix, la ratificació del decret d'alcaldia número 1848, referent al conveni entre l'Ajuntament de Roquetes i el Ministeri d'Educació i Formació Professional per al desenvolupament del programa de formació oberta Aula Mentor.
Atès que la Comissió Informativa d'Educació, Memòria Democràtica, Cultura i Festes, en sessió data 19 de desembre de 2023, ho va dictaminar favorablement per unanimitat de tots els membres, es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, ratificar el decret d'alcaldia número 1848, de data 3 de novembre de 2023, en què es va formalitzar la condició d'entitat col·laboradora pel desenvolupament del programa Aula Mentor, mitjançant la signatura del conveni normalitzat per part del representant legal de l'Ajuntament, d'acord amb la convocatòria regulada a l'ordre esmentada del Ministeri d'Educació i Formació Professional. Segon, comunicar el present acord al Departament d'Intervenció a l'Àrea d'Educació, subvencions als efectes oportuns.
Moltes gràcies per aprovar el que és el conveni que portem a votació. Dono la paraula al regidor responsable de l'àrea, el senyor Uller.
Gràcies. Bé, tal com vam estar explicant a la comissió d'educació pertinent d'aquesta setmana passada, ja vam dir que s'havia fet primer per decret d'alcaldia, atès la premura que portava a signar aquest tipus de contracte. De totes maneres, dir que l'Ajuntament de Roquetes, el que tenim sempre molt clar és que totes aquelles subvencions i ajuts que ens puguen arribar i que poguéssim demanar, sempre estarem amatents per a poder-les demanar i sobretot que ens les puguen concedir. En aquest cas són 68 ajudes que s'han donat, de les quals una ha tocat a Roquetes per un import de 4.000 euros i en la qual sí que sempre hem deixat clar una cosa, que invertir en educació és invertir en futur. Per tant, continuem en aquest lema i per tant, aquests 4.000 euros els tindrem ben aprofitats sempre per a formació ocupacional per a tota aquella gent que els pugui fer falta. I per tant, el que portem avui a aprovació és això, este valor de 4.000 euros a partir d'aquest ajut que ens ha arribat via Ministeri.
Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat de tots els membres.
Seguim en l'àrea d'urbanisme, llicències d'activitats i contractes. El cinquè punt de l'ordre del dia és aprovar si procedeix l'inici d'expedient de contractació i aprovació dels plecs de construcció de la llar d'infants municipal La Gramella.
Atès que la Comissió Informativa d'Urbanisme, Llicències d'Activitats i Contractes en sessió de 9 de desembre de 2023 ho va dictaminar favorablement per unanimitat dels membres presents, es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, aprovar l'expedient de contractació de les obres de construcció a la llar d'infants municipal La Caramella, mitjançant procediment obert simplificat amb un pressupost base de licitació de 712.316,08 euros, IVA exclòs, amb un termini d'execució previsible de 110 dies laborables. Segon, aprovar el plec de clàusules administratives i el plec i el de prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació. Tercer, disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la publicació al perfil del contractant de l'anunci i licitació per a que en el termini de 20 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació, es presentin les proposicions que estimin pertinents. Quart, autoritzar la despesa per import total de 849.802,46, IVA inclòs, amb el desglossament següent. 712.316,08 euros, pressupost d'execució, i 147.486,38 euros en concepte d'impost sobre el valor IVA, afegit al tipus del 21%, encàrrec a l'aplicació pressupostària del pressupost vigent, corresponent a l'obra objecte del projecte. Cinquè, disposar la procedència de la no divisió de lots en el present contracte. Sisè, publicar el perfil del contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació.
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Sí. Senyora Saura. Té la paraula.
Gràcies, alcalde, regidors, regidores. Bona tarda. Per endavant, volem dir que el nostre vot serà favorable, ja que estem immersos en aquest projecte i no serem nosaltres qui posarem pals a les rodes per a la construcció de la llar d'infants. Però el que sí que volem és tornar a repetir, com ja hem dit altres vegades, que ens preocupa el que ens suposarà la llar i ens preocupen els tempos que s'han presentat en quant a la construcció i posada en funcionament d'aquest equipament. Avui aprovem l'inici d'expedient de contractació i aprovació de plecs de construcció, que en paraules més d'anar per casa vol dir que ara s'obre el període per a que les empreses interessades es presenten per fer l'obra i que siguin les pautes pertinents entre que es presenta l'empresa, s'accepta que es faci l'obra i que estigui tot preparat per iniciar les obres. Aquestes començaran al mes de març segons el calendari que se'ns va presentar en la Comissió d'Urbanisme. De març a agost s'ha de construir la llar i des del nostre grup pensem que el tempo és molt, molt just per a que s'iniciï l'activitat de la llar al setembre, tenint en compte que també s'ha de contractar el personal per tal que comenci a preparar tot el material i documentació corresponent per a la posada en marxa. Que per cert, tenint en compte tot això, quan estaria previst que es contractés al personal? Perquè fer-ho abans del maig pensem que és molt agosarat, que és una despesa prou elevada per iniciar-la prematurament sense saber si la llar podrà començar l'activitat al setembre. Les presses no són bones i ens fa patir que s'hagi de treballar dissabtes, diumenges o que per córrer massa no es faci l'obra com toca i després ens toca subcontractar empreses per anar posant parxes a coses que no s'hagin acabat de construir correctament, que no seria la primera vegada que això passa. Sols el demanem a l'equip de govern que tinguin en compte que la llar d'infants és un equipament molt important per a Roquetes i que més val no córrer tant i fer les coses correctament, perquè allí moltes famílies deixaran els seus xiquets i xiquetes i la llar ha d'estar en les millors condicions per rebre'ls. Gràcies.
Moltes gràcies. El representant de Movem, el senyor Boy.
Gràcies, senyor alcalde. No tenia intenció de parlar en aquest punt, però ja que la senyora Saura ha fet uns comentaris, voldria respondre alguna cosa. Sí que des de Movem considerem que la contractació del personal que ha de treballar en aquesta llar, considerem que s'ha de contractar el més aviat possible, perquè obrir una llar no és només entrar per la porta, sinó tota la preparació que comportarà, doncs porta un temps, i tot i que l'obra durant els mesos de la primavera no estigui acabada o finalitzada, és bo que ja es vegi treballant en la planificació que haurà d'haver dintre d'aquest nou servei que tindrà el nostre municipi. Des de Movem sempre hem donat suport a la construcció de la llar d'infants i, donat aquest punt del concurs per la construcció de la llar, seguirem donant suport. Gràcies.
Moltes gràcies. El representant del PSC, senyora Ebri.
Senyor alcalde, regidores, regidors, en l'aprovació d'aquest expedient de contractació mostrem la determinació com a consistori de dotar Roquetes d'una llar d'infants pública, de tenir places públiques de 0-3 i deixar de penalitzar les famílies roqueteres que avui dia no disposen d'aquest recurs per als seus fills. Recurs, el d'una plaça pública d'educació infantil que en tots els casos s'ha d'anar a buscar a fora de Roquetes i que comportava una doble penalització, la de poder conciliar i la de poder accedir a la plaça pública. En definitiva, famílies privades de drets. Perquè bueno, els governs que no inverteixen, aquells governs que no planifiquen en una ciutat inclusiva i democràtica, ho fan privant de drets a la seva ciutadania i ens alegrem de que almenys aquest dret a partir d'ara el puguin gaudir els ciutadans i les ciutadanes de Roquetes. Ens trobem davant d'un contracte de xifre rècord, quasi 850.000 euros i un període d'execució de 5 mesos. Llavors es volien preguntar si no creuen el senyor alcalde, senyora regidora, que aquest és un equipament que requereix de qualitat en la seva implementació. No creuen que les urgències, les presses i les improvisacions mai han estat bons indicadors per a construir res? Va en la línia del que ja ha comentat la nostra companya Lídia. No creuen que començar les obres en data 1 de març del 2024, per cert, en divendres, per finalitzar-les el 8 del 24 i poder-ho certificar com a molt tard el 15 de setembre, no són terminis molt comprimits en el temps i excessivament optimistes? Miren, la llar d'infants és una antiga reivindicació de Roquetes i, evidentment, hi estarem damunt. Això sí, que les urgències i les presses per complir terminis no ens facin cometre imprudències. Si durant 16 anys Roquetes ha subsistit sense llar d'infants, si durant 16 anys l'equip de govern no ha detectat ni la necessitat ni la demanda de la ciutadania d'aquest equipament, ara tampoc ens posarem meticulosos per setmanes o algun mes d'espera. Això sí, el que veiem és que la immediatesa dels terminis i l'adjudicació del contracte a empreses poden pressionar les seves subcontractes i que això, en definitiva, també ens porta a un món laboral precari i insegur. Com deia abans, esperem que tot sigui bé. Estem d'acord i votarem a favor, evidentment, d'aquest inici d'aquest projecte, però bueno, hem d'intentar que sigui igualment un equipament de qualitat i hem d'intentar que la sinistralitat laboral sigui zero. Res més i estarem damunt. Gràcies.
Moltes gràcies pels seus comentaris. Hi ha dues parts. Una part és la del personal. Si molt hauria anat molt equivocat, crec que quan vam parlar dels pressupostos allí estaven reflexades les places que anaven involucrades a la llar d'infants i es va explicar els terminis on s'anirien cobrint les places i no voldria equivocar, però estem parlant del mes de març-maig que ja es començarà a incorporar personal de la llar d'infants per a començar a treballar en el projecte educatiu de la llar d'infants. I que en tot el personal, almenys un mes abans de que estigui la llar d'infants en marxa, ja estarà treballant per a que el dia de la seva apertura les xiquetes i els xiquets de Roquetes ja estigui tot com ha d'estar. I la segona part, la que en comentem de la construcció, m'alegra que els preocupe, però jo aquí m'ho havia apuntat totalment al revés. Això ve d'una subvenció d'un fons europeu que en uns terminis han passat unes modificacions urbanístiques per este ple diverses vegades que la setmana passada se van aprovar definitivament a Barcelona i que ara el següent pas és este. Jo el que portava aquí era tot el contrari, era felicitar i donar la confiança els tècnics de la casa, que primer són els que han elaborat el projecte constructiu de la llar d'infants, i estem totalment segurs que el projecte està ben fet, i per altra banda, al final, els tècnics que han redactat este plec que avui aprovem, que són els que han marcat els terminis. I no vull creure que els tècnics ficaran uns terminis que ells sàpiguen que no es puguen complir, perquè al final qui fica la firma al document són ells. Per això són dues coses. Una, felicitar-los pel projecte que ha sortit de la casa i crec que d'això hauríem d'estar orgulloses i orgullosos. Quants ajuntaments voldrien aprovar un projecte de 850.000 euros i que el projecte hagués sortit de la casa? Això vol dir que ens hem estalviat aquells 100.000 euros. Una esta, confiança plena en tal com està fet el projecte, i així se pot consultar i podeu veure tal com està fet el projecte, i després confiança en el plec. Torno a repetir, felicitar perquè no ha sigut un plec fàcil, són fons europeus i cada vegada és més complicat fer una licitació d'aquestes característiques. Han estat treballant intensament fins al passat divendres a les 4 de la tarda i en podem donar a fe que molts estàvem fent el piscolabis aquí. Hi havia tècnics que estaven acabant tota la documentació necessària per a poder complir els terminis i estarem damunt la part política i la part tècnica, no cal dir-ho, de que l'obra s'executa en els terminis que toca, de la manera que toca, en la seguretat que toca, com totes les obres que es porten a terme des de l'Ajuntament. Sembla 10 dies sembla poc, però els tècnics saben que es pot fer, s'ha consultat a empreses i donen la possibilitat de que es pot fer sense cap problema i bueno, i de coses pitjors s'han fet. Dono la paraula al regidor de l'àrea.
Sí, dues coses també complementant el que ha dit l'alcalde. Primera, que no estaria de més i que, per tant, en aquest cas, com a regidor d'Educació, també em comprometo, és que totes aquelles obres que s'han portat a terme, que són obres públiques sobre edificis educatius, fer una comissió de seguiment. en la qual hi hagi un cap de cadascun dels grups polítics d'aquí de l'Ajuntament, juntament amb els tècnics que, en aquest cas, quan se faci visita d'obra, fer el seguiment com se va fer en el seu moment a les escoles Marcelí Domingo. Per a que se sàpiga exactament períodes d'obra, com està tot, com funciona i si hi ha algun problema o si hi ha algun endarreriment o com està tot. Per tant, ens comprometem en això. Això per un costat. I després el segon hi ha per al·lusions. I Jesús digué: Pere, quan arribarà el dia que em detindran, diu, me negaràs tres vegades. Tres vegades és el que explico avui per què no s'ha fet llar d'infants en este poble fins al dia d'avui. Tres vegades. No sé si hauré d'explicar cinc o sis o 25. Se va dir, no s'ha fet fins ara perquè quan se volia fer va vindre la famosa crisi i ens van quedar tots penjats com un pernil. I no teníem diners per a poder-ho fer. No nosaltres, ni nosaltres ni ningú. Que, per cert, Tortosa té un pressupost extraordinari i quan estaven governant els socialistes tampoc l'hi van fer, eh? Aviam aquí. Sí, per tant, hem estat durant del 2008 fins ara en un pla d'estabilització draconià, sí? Que no hem pogut gastar ni un euro per a fer absolutament res en cara i ulls. I, tal com els vaig dir, ni una subvenció fins ara que governa Esquerra Republicana. Fins ara no ha hagut ni un euro per a poder fer llars d'infants subvencionades. Perquè, una altra cosa, aquells municipis que abans del 2008 havien fet llars d'infants, quan va vindre la crisi, se van haver de xupar tot el pagament perquè les administracions, que en aquest cas havien de pagar, van deixar de pagar. Menys mal que encara ens van poder, en aquest cas, dins del mal, poder salvar. Perquè si no, ens haguessin caigut dins del mateix barco. Per tant, us ho torno a dir. No es va fer, no perquè no volguéssim, no es va fer perquè no vam poder, que és molt diferent. Per tant, no mos acusen de deixadesa, eh? No mos acusen. Perquè, home, és molt greu i molt demagògic dir una cosa que no és. I els ho he dit tres vegades, i els ho repetiré hasta l'infinit. Les coses han anat així, i no s'ha fet fins ara perquè hi ha diners. Si no, tampoc ho podríem fer, eh? En un pressupost de 7,5 milions, com vol que féssim, si no tenim diners per a com ell qui diu, mantindre tota la infraestructura municipal? Com volen que féssim? Una llar d'infants si no tenim una subvenció. Doncs pues bueno, a base de demanar-la, al final l'han hagut, l'hem demanat i me l'han donat. Pues ara la farem, ja està. I si hagués vingut d'aquí 3 anys, però l'hagués fet d'aquí 3 anys, però ha vingut ara. I si hagués vingut fa 8 anys atrás, l'hagués fet 8 anys atrás, però no l'han volgut fer. Per tant, els ho torno a repetir, no és perquè no haguéssim volgut, sinó perquè no hem pogut. Sí? Deixem-ho així.
Passem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat de tots els membres.
Seguim en l'àrea d'Hisenda i Activitat Econòmica. Sisè punt és donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del tercer trimestre del 2023 comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'ordre HAP 2105/2012 de 1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Setè punt, dona compte del període mig de pagament d'acord amb el previst al Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol corresponent al tercer trimestre del 2023. El vuitè punt és donar compte de l'informe de compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials relatiu al tercer trimestre del 2023. Controls d'òrgans de govern, donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, la número 35/2023 de data 14 de novembre, la número 36/2023 de data 28 de novembre i la número 37/2023 de data 12 de desembre. Donar compte dels decrets d'alcaldia del número 2016 al número 2263 de 2023, mocions de control no li consten a aquesta presidència i si tenen pregs o preguntes...
Gràcies, senyor alcalde. Acabem de donar compte de tres punts d'Hisenda i Activitat Econòmica, per la senyora secretària, on no tinc, des de moment no tenim constància d'aquests punts, és a dir, del contingut d'aquests punts. A l'acte no apareixen. D'acord? Sí. Sí?
A l'acte no apareixen, però ho teniu en correu electrònic tots els regidors.
Vale, sí. Doncs revisarem, sí, que no hi hagi hagut alguna cosa.
Sí, David, que ho teniu tot.
Perfecte, Teresa.
Teniu la, perdona, teniu la convocatòria del ple, inclús teniu els punts, doncs, Hisenda, 6 Hisenda, 7 Hisenda, m'entens? Per a que ho identifiquéssiu bé. Sí.
Perfecte.
I ho teniu contret en CIP.
Doncs pues revisarem això, sí, que estigui al correu.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies, eh?
Gràcies. Sí, senyor Beltran.
Gràcies, senyor alcalde, regidors i regidors. En data 11 de desembre, el ministre de Política Territorial i la ministra d'Hisenda van informar la Comissió Nacional de l'Administració Local com les entitats locals rebran per al 2024 28.557 milions d'euros, un augment que representa el 22,6% per al finançament local respecte del 2023. Davant la negociació del pressupost local, i aquí reconeixo que em falla una mica la memòria, però bueno, en tot cas, davant la negociació del pressupost local per part del nostre grup municipal, ara no recordo si en comissió o en la reunió entre el nostre grup i el govern, un dels criteris que exhibia el senyor alcalde era el de prudència a l'hora d'elaborar el pressupost. Hi havia un principi de prudència que guiava i guia tot el treball de la confecció pressupostària. Interpel·lat per un servidor en una d'aquestes reunions, a l'hora de saber el perquè d'aquest principi prudent, menjar poc i pa i bé, em deia vostè, quan el govern de l'Estat havia donat senyals clares de millorar el finançament local. Però la resposta sempre era d'incredulitat i un cert menyspreu a la presumpta millora. No et preocupes, 500 o 600 euros. Com quasi sempre, les xifres i les polítiques públiques ens porten a la conclusió segons la qual Madrid no ens roba tant com ens volen fer creure. El mes de maig d'enguany, ells i les socialistes ens van presentar a les eleccions en un programa que prioritzava polítiques públiques i la erradicació de la desigualtat social. Les nostres propostes al pressupost del 2024 no van ser tingudes en compte, excepte, i això sí que és important ficar un relleu, una partida de 18.000 euros destinada a l'elaboració del Pla Local d'Habitatge. Pla que hauria de redactar-se aquest any 2024 sense massa dilació per poder anar revertint una situació d'emergència que requereix d'habitatge social. L'augment d'este 22, d'este quasi 23% de l'aportació de l'Estat suposa per a Roquetes uns 400.000 euros més que el 2023. És cert que aquesta aportació no es transfereix en la seva totalitat durant l'any en curs, però també s'ha previst que les entregues a compte augmenten en un 5%. Aquests són recursos no contemplats en el pressupost aprovat el passat mes de novembre. Des del grup municipal del PSC sol·licitem invertir la part d'aquests recursos que sigui necessària en l'adquisició de sòl dotacional, sòl sobre el que després es podria construir en el seu moment habitatge social, que ha d'ajudar a revertir una realitat de mercat tensionat que només pot trobar solució construint habitatge social. Senyor alcalde, i ja per acabar, mil que són les coses. Aquell govern que segons vostès els roba, avui obre una finestra d'oportunitat per a invertir en polítiques públiques i revertir desigualtats socials, perquè torno a recordar, el dret a l'habitatge és un dret constitucional al que tothom hi té dret i al que tothom ha d'haver garantit, d'una manera o d'una altra. I és un dels drets que a Roquetes, i és una de les situacions d'emergència que a Roquetes ens fa pensar que en els últims anys ni s'hi ha treballat, ni s'ha detectat aquesta necessitat, ni s'han implementat polítiques públiques per a canviar la realitat. De la mateixa manera que aquest és un dret que no s'està garantint, nosaltres, per no fer-ho més llarg, sí que li demanaríem que es posés a treballar i que comprometem el suport del grup socialista a l'equip de govern que vostè encapçala en la prioritat de dotar d'habitatge social i de tenir a Roquetes un dia o altre, esperem que no molt lluny en el temps, un veritable parc d'habitatge públic a Roquetes.
Moltes gràcies. Sí que és cert, quan ens vam reunir li vaig fer aquests comentaris i li torno a repetir, ens agrada la prudència i menja poc i pa i bé. Se sentien veus de que augmentaria la participació dels tributs de l'Estat als ajuntaments, però com li vaig dir i com crec que hauria de comprendre, este govern, altres sí, perquè així em consta que ho han fet a tres organismes, no ficarà al pressupost d'ingressos una quantitat d'algo que no està firmat. De fet, a dia d'avui, se sap per la premsa, però l'Ajuntament encara no ha rebut res. No està firmat. I això no ho farem mai. i ho han fer-ho en aquest cas, com en un altre cas d'una subvenció que la regidora s'ha treballat en el Departament d'Igualtat i Feminismes, que teníem la confirmació de paraula de que estava la subvenció, que són 85.000 euros, que som el segon organisme de Catalunya en major import de subvenció, i teníem la conformitat per telèfon, però com no estava la resolució no es va ficar. Ara ja està la resolució i s'incorporarà al pressupost del 2024. Perdó. Del 2024. Això que comenta ara de la participació dels tributs de l'Estat, sabem que pot anar al voltant dels 400.000 euros, però fins que no ho veiéssim, la premsa diu moltes coses i sí que es va rebre un comunicat, però no parla de xifres, parla de que hi ha un increment. Me comenta que el govern està al costat dels ajuntaments. La legislatura acabem de començar. M'agradaria acabar la legislatura podent-li dir que estic totalment d'acord, perquè el que me temo, i això als regidors que porten anys a la casa, és que este regal enverinat d'aquí dos anys no l'haguéssim de tornar. I llavors serà el problema, perquè a mi tant any pressupostari te reclamen, com ja ha passat en esta casa, el govern central te reclama aquella aportació tan bonica que t'havia fet fa dos anys. I això la regidora de l'Hisenda més d'una vegada li ha passat. De moment tots són bons números i la veritat que totes i tots podem estar-ne contents. I després, quan ja estiguin incorporats al pressupost, ja decidirem entre totes i tots en què es destinen estos diners que arribaran. La subvenció d'Igualtat i Feminisme està molt clar, però això són diners que entren a l'Ajuntament i es decidirà tant l'equip de govern com s'haurà de portar la modificació pressupostària pertinent en este plenari i es decidirà en què es destinen estos diners. Bueno, no ens ficarem a fer un debat d'habitatge social perquè l'han parlat moltes vegades i quan arribarà el moment ja se debatrà com s'ha de debatre.
Gràcies, senyor alcalde. És només per matisar. És a dir, jo també partia del principi de prudència quan vostè em dia que això no seria. Per ni això no li vaig exigir res. Jo l'únic que li demano i que li demanem des del nostre grup és que una vegada comprovat, i jo no tinc per què qüestionar ni la paraula ni el compromís d'un ministeri, és que aquests diners, que a diferència del que vostè parla d'Igualtat i Feminismes, no són diners que arriben de manera finalista als municipis, sinó que són diners que l'equip de govern i que els ajuntaments, les corporacions poden incloure en els seus pressupostos en aquelles polítiques i en aquelles partides que creguin convenients, ne vaigui o tot una part dedicat a l'adquisició de sòl, perquè el problema de l'habitatge social i el problema de l'emergència habitacional és un problema a Roquetes. En tot cas, recordar-li això, pel principi de prudència, jo tampoc ho vaig contradir, com aprofito ara la vinentesa, que potser ja estic en l'últim torn, per dir que em sap molt de mal, i em sap molt de mal de que se diguin coses que no són certes en este plenari. S'ha dit que el Tribunal de Drets Humans a Brussel·les ha amonestat i ha sancionat el govern espanyol pel judici de l'1 d'octubre. És fals. De totes maneres, jo ja sé que el regidor i el company Siscoller jo no ho faré baixar de les seues postures paranoiques, però jo el que sí que dic és que quan les coses no són certes...
Li demano una rectificació perquè lo de postures paranoiques...
Li ofereixo el meu perdó i les meves declaracions, però quan des d'este plenari se diu alguna cosa que no és i sempre anem en estos deliris de persecució, d'opressió i de repressió i no és cert, jo també entenc que el senyor Oller podria a última hora fer una, com a mínim, una rectificació d'allò que ell sap que no és cert, perquè el Tribunal de Drets Humans no ni ha amonestat ni ha sancionat el govern espanyol. Gràcies.
Moltes gràcies. Dos coses, i arribarà el dia que toque el debat, recordar-li, com sempre també venim a fer, que d'habitatge social no el que voldríem, però a Roquetes ja n'hi ha. I li torno a repetir, no el que voldríem, i pel que fa a la participació dels tributs de l'Estat, de moment és una notícia, primer s'han d'aprovar els pressupostos de l'Estat, perquè si no hi ha aprovació dels pressupostos de l'Estat, aquest increment se quedarà a la notícia. I els pressupostos de l'Estat, me consta que estan encara bastant gelats. Si no hi ha cap intervenció més, sí, senyora Ebre.
Sí, senyor alcalde, és d'un tema més municipal. Arran dels últims aiguats que van lloure al mes de setembre, on se van haver de fer diverses reparacions d'urgència, on se van haver de fer diverses reparacions d'urgència de diversos camins d'aquí de Roquetes, hi ha una zona que es tracta està dins del camí del Galatxo, que és una zona on un camí creua un barranc, el barranc de l'Olivera, crec que es diu, on ens han arribat algunes queixes dels veïns de que allà no s'ha acabat d'arreglar el camí per poder accedir a les finques. I la meva pregunta, senyor alcalde, era en el sentit de si tenen previst fer algun tipus d'arreglo d'aquella zona o actuació per tal de facilitar, no, l'accés dels veïns a les seues parcel·les. Gràcies.
M'alegra que els veïns hagin vingut a vostès, perquè quan no te'n surts, no, en allò que tu creus que vols, que necessites i saps que no tens raó, busques la solució. Per a començar, allò no és un camí, és un barranc. Ja vostè ho ha dit, és el barranc Clot de l'Olivera, per a on accedixen a unes parcel·les que es van fer el seu dia i que totes i tots sabem com se van fer. Que dels últims anys, cada vegada que plou, se deteriora més. Que farà cosa d'un any i mig, després d'uns aiguats, se va arribar a un acord en els veïns de que l'Ajuntament faria una reparació, però que ells ficarien de la seva part per a habilitar dins de les seves parcel·les una zona per a que els mateixos veïns puguen passar sense tindre que aixafar el barranc, perquè al final no podem anar contra la naturalesa. Se va arribar a aquest acord verbal, va tornar a vindre un aiguat i el van tornar a vindre a l'Ajuntament per a que se fiqués solució. L'Ajuntament els va preguntar que com estava la seva part del compromís, que era de cedir una miqueta a tots per a fer un camí nou per la part alta i que evitar les afectacions del barranc, i com també ens esperàvem, ells no han ficat de la seva part. Tot i així, vam anar amb els tècnics, vam quedar que parlaríem en l'ACA. Nosaltres ja sabem la resposta de l'ACA, però encara no hem pogut aconseguir que la visita de l'ACA in situ per a veure la zona, però ja els vam anticipar i li anticipo que la resposta de l'ACA serà que això és un barranc i que tot el que féssim aquí pot comportar uns problemes molt més greus barranc avall. Però tot i així, per a que ells se queden satisfets, farem la visita en l'ACA. Quan l'ACA ens donarà la visita, anirem in situ i ens sorprendria, perquè no és la primera vegada que portem a l'ACA en aquella zona, ens sorprendria que ara ens diguessin algo totalment diferent del que ens han dit fins ara. Al final, allò només té una solució, que és la que se'ls proposa, que és que tothom cedisca un trosset de casa seva per a fer un camí per dins les finques. Després ja mirarem com se fa, però fer un camí per dins les finques, de manera que quan baixi el barranc no tinguin aquesta afectació. Estem parlant d'un tram de 190 metres, no és molt, però que cada vegada que plou, tots aquells diners que vam enterrar farà cosa d'un any i mig, no queda ni una pedra. I llavors crec que en aquests casos tothom hauria de ficar de la seva banda, i ells els primers, perquè són els primers perjudicats. Sí que fa cosa d'un mes que ens vam sentar en ells i l'ACA encara no ens ha donat el dia per a poder anar, i el temps passa, jo ho entenc, són veïns que no poden accedir en el vehicle hasta casa, però també són veïns que cada vegada els recordem que haurien de saber on viuen. Ho entenen la casa, quan se van fer la casa. I aquestes coses, jo com a alcalde cada dia tinc un munt de gent que ve a queixar-se, però han de saber on ens fem una casa sense permís i les afectacions que d'això ens pot comportar, i no perquè jo hagi decidit de fer-me la casa dins d'un barranc, la resta del municipi ha de gastar 10, 15, 20 mil euros cada vegada que plou perquè jo pugui accedir. Al final, crec que com tota la vida tothom ha de ficar de la seva part, i en este moment encara no estem. Sí, sí.
Només preguntar-li, o sigui, la gestió amb l'ACA ja s'ha fet, ja s'ha preguntat, sí?
No. Estem pendents de que ens vinguin un dia i fer la visita allí in situ per a donar-los, nosaltres proposar-los alguna alternativa que creiem que podria funcionar, però que ja ho vam fer-ho fa un any i mig, ens van donar una resposta que ara crec que ens donarà la mateixa, no compto que en un any i mig hagin canviat la manera de pensar i que té una lògica. Si tu un tros de barranc lo formigones, el que fas és que d'aquest punt per avall l'aigua agarra una acceleració que el que destrossa és barranc avall, quan de moment encara no genera problemes.
Gràcies.
Però si vol, el dia que fem la reunió la mantindré informada de com ha anat, igual com de seguida informarem als veïns. Però ja se'ls va anticipar que si l'ACA contesta com va contestar fa un any i mig, tornem al punt de partida, que és que ja han de ficar de la seva part.
D'acord.
Res més? Pues bé, si crec que ho faig també en nom de tothom, és l'últim plenari del mes de desembre i de l'any 2023. Només desitjar a les roqueteres i roqueteros que tinguin una bona sortida d'any i una millor entrada d'any. Esperem que el 2024 vingui carregat de salut, sobretot la salut, que és el pilar de tot, de pau, que també fa falta al món que vivim, de civisme, que també ens fa molta falta a tot el món i també a casa nostra, i sobretot de respecte per tothom i per a tothom. Molt bon any 2024, gràcies a la interventora, que és l'últim plenari, i crec que és de rebut agrair-li l'esforç que ha fet estos mesos per a compaginar la seva feina sumada a la intervenció, i això és d'agrair, i molt bon any a tothom.